Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Els presidents dels Consells Comarcals del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i els alcaldes de les respectives capitals exigeixen garanties a l'Estat sobre l'execució de totes les obres i actuacions previstes al Pla de Restitució Territorial per a la descontaminació de l'embassament de Flix. Davant l'imminent inici d'aquesta descontaminació, alerten que cal garantir el subministrament d'aigua de boca a tots els municipis que estan dins de l'àrea d'influència i que el Priorat són Falset, Marroig i Marçà. Ja que les actuacions necessàries no s'han fet prèviament, com havia de ser, demanen que almenys es facin de manera paral·lela a la descontaminació dels iots tòxics de Flix. Aquest és un dels temes que us tenim preparats, i a més dels quals us en fem 5 cèntims en titulars. El comerç local no és aliè a l'actual conjuntura econòmica i, evidentment, està patint les conseqüències. Aquestes parteixen d'una important caiguda del consum de les famílies, canvis d'hàbits dels consumidors i moviments al capdavant d'alguns negocis. El govern català ha aprovat aquesta setmana el decret de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció, que té com a objectiu preservar el model comercial català davant del Reial Decret Llei Espanyol 20/2012, que envaeix, segons la Generalitat, les seves competències. Cornudella reviu l'esperit casteller 30 anys després que els Brivalls, la colla del poble, carregués el 3 de 7, la màxima fita assolida al llarg de la seva història. D'altra banda, Carrutxa prepara un estudi sobre el fet casteller a la nostra comarca. Aquest dissabte s'enllestia la darrera gravació del videoclip que té entre mans la cooperativa Falset Marçà en motiu del seu centenari. Es tracta de les Rondes del Vi, que mantenen la música original d'Arnella, però amb una lletra refeta per a l'ocasió. I en esport repassarem els enfrontaments d'aquesta jornada pel que fa al futbol, és a dir, Falset i Porrera. Recordem que aquests dies no hi ha futbol sala, ja que la Lliga s'atura i no es reprendrà fins al proper cap de setmana. Els presidents dels Consells Comarcals del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i els alcaldes de les respectives capitals exigeixen garanties a l'Estat espanyol sobre l'execució de totes les obres i actuacions previstes al Pla de Restitució Territorial per a la descontaminació de l'embassament de Flix. Davant l'imminent inici d'aquesta descontaminació, alerten que cal garantir el subministrament d'aigua de boca a tots els municipis que estan dins de l'àrea d'influència i que al Priorat són Falset, Marroig i Marçà. Sentim el president del Consell Comarcal del Priorat, César López.
Va sortir una nota de premsa de que començaven les obres ara, primers de novembre, de treure els iots del riu Ebre de Flix i, sin embargo, no s'havien fet totes les obres de restitució de les aigües de l'Ebre, com són els pobles que es podien contaminar. Si és fàcil que no passi res, però si passa alguna cosa i hi ha contaminació de l'Ebre, tots aquests pobles que estan al voltant, com s'ho faran? Hauran de quedar sense aigua, hauran de portar-ho en cubes i per això demanem de que paral·lelament, ja que no ha sigut abans, que paral·lelament amb l'extracció dels llots que es faci les obres de restitució. I això també ens va apoyar el senyor Recoder, que és el conseller de Territori i Sostenibilitat.
En principi, les obres per garantir el subministrament d'aigua havien de ser prèvies a la descontaminació, però no serà així. César López apunta dues versions d'aquest perquè.
Una versió és que, segons Aquamet, que és l'empresa que ha de fer totes aquestes obres, ells ja tenien el pressupost i els diners per fer-ho, però l'únic que faltava és que la Generalitat hi posés 1 milió d'euros per pagar les expropiacions. Llavors, la Generalitat, en principi, va dir que no, no sabem per què, i així es va quedar, l'obra no es va començar. Hi ha una altra versió que diu que la Generalitat a la millor sí que ho haguera posat o si s'hagués forçat i que el que no té els diners són Aquamet.
Amb un pressupost de més de 57 milions d'euros, el pla de restitució inclou 144 actuacions en municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat, entre les quals destaquen construccions de nous dipòsits i noves captacions, millores i ampliacions d'instal·lacions existents i sistemes de control de la qualitat de l'aigua. El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta va signar dilluns amb l'empresa CESPA el contracte relatiu al servei de recollida i transport de residus sòlids urbans. El contracte, que es va adjudicar el passat mes de setembre, té una vigència de 4 anys i l'import d'adjudicació per aquest 2013 és d'1.150.000 euros. Com us explicàvem fa unes setmanes, d'ençà que l'any 1998 es va posar en marxa el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals, el percentatge de brossa que es recull de manera separada no ha parat d'augmentar. Si l'any 98 el percentatge de recollida selectiva al Priorat era d'un 7,67%, l'any 2004 arribava ja al 27% i el 2010 superava el 44%. I és que el Priorat és des de fa uns anys una de les comarques amb un major índex de recollida selectiva de tot Catalunya. El comerç local no és aliè a l'actual conjuntura econòmica i, evidentment, està patint conseqüències. Aquestes parteixen d'una important caiguda del consum de les famílies, canvis d'hàbits dels consumidors i moviments al capdavant d'alguns negocis. Ho explicava Enric Calvo, secretari tècnic de l'Associació de Comerciants.
Amb la paraula aturat, jo entenc dues coses. Una, el que està clar és que el comerç en general està patint la crisi d'una forma important, en forma de menys venda perquè hi ha menys consum. És cert que Falset sempre té una quantitat important de comerços, doncs, que obren, que tanquen, etc, etc, però és molt estable, sempre està al voltant d'uns 60 comerços i pel que hem pogut saber, històricament sempre ha estat sobre aquest número, no? Ara és evident que estem en uns moments molt difícils, que la gent no compra amb la mateixa alegria que comprava i, per altra banda, en sectors com l'alimentació, la gent mira molt el preu i això s'està notant, doncs, lògicament, tant en número de ventes com també amb el marge que deixen aquestes ventes, no?
I aquesta situació econòmica actual també incideix en la tasca de la pròpia Associació de Comerciants, més si es té en compte que bona part de les noves accions de promoció i dinamització previstes es van veure truncades.
L'associació, una mica com a objectiu, té el fet no de que els comerços venguin més, que és una conseqüència lògica de tot, sinó el fet de fer coses que, en certa manera, ajudin, primera, que hi hagi més gent amb predisposició de comprar i, en segon lloc, que es faci més agradable una mica la vida del poble, per tant, que també sigui més agradable, doncs, fer compres, conèixer els comerços, etc, etc. L'Associació de Comerciants, el que tenia, lògicament, en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs, determinat, era tot un pla d'actuació que venia sobretot per la Llei de Barris, que era tot un pla i que perseguien aquests objectius i que estaven, diguem-ne, acordats en col·laboració, doncs, per 3 anys. Desgraciadament, la Llei de Barris, com sabem, està en suspens i això ha obligat a refer una mica aquest pla d'actuacions.
D'altra banda, el que també caldrà veure ara és com respondrà el consumidor davant la propera campanya nadalenca i és que preocupa força que s'acusi encara més la davallada de compres respecte a d'altres anys. I seguim parlant de comerç perquè el govern de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana el decret de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció, que té com a objectiu preservar el model comercial català davant del Reial Decret Llei d'Espanyol 20/2012, que envaeix, segons la Generalitat, les seves competències. Pel que fa a l'horari general, manté en 8 el nombre anual de diumenges i festius i en 12 hores el màxim diari que els establiments poden romandre oberts. També es manté que els establiments no podran realitzar cap activitat entre les 10 de la nit i les 7 del matí, així com l'obligatorietat d'avançar l'horari de tancament a les 8 del vespre els dies 24 i 31 de desembre. D'altra banda, el nou text detalla l'ampliació dels dies festius durant els quals no s'autoritza l'obertura dels comerços en general, diumenge i dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 de desembre. També s'incorpora l'obligatorietat de tancar el dia 23 de juny si coincideix en diumenge. Els ajuntaments podran sol·licitar modificacions a l'horari general en un màxim de 4 ocasions l'any. El decret manté també l'exclusió de l'horari general els establiments comercials de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial d'una superfície màxima de 150 metres quadrats, amb una oferta orientada a productes de compra quotidiana d'alimentació. També continuen exclosos de l'horari general els establiments comercials situats en municipis de menys de 5.000 habitants, si la superfície de venda no supera aquests 150 metres quadrats, amb autorització, això sí, prèvia de l'Ajuntament i la comunicació corresponent a la Direcció General de Comerç. Les obres del camí d'accés al castell de Falset han finalitzat aquesta setmana. El recorregut que porta el castell per la part posterior, fins ara de pedra i sorra, s'ha pavimentat amb les llambordes reciclades del carrer de dalt. Abans s'havia decidit pavimentar amb formigó la franja que queda des del final del camí a la plaça del castell, per tal de garantir una millor i més segura accessibilitat a l'equipament i que sigui tot el recorregut més practicable. Finalitzades aquestes obres, es resol una de les principals mancances que tenia el Museu del Castell del Vides que va obrir el 2009. Les obres al camí, així com el projecte de condicionament interior del museu per adaptar-lo a la normativa actual en matèria contra incendis, evacuació i seguretat, han representat una inversió de 600.000 euros. Més endavant s'instal·larà l'enllumenat del camí, mentre que la resta de serveis urbanístics ja són operatius, des del clavegram a l'aigua i la instal·lació elèctrica amb la preinstal·lació d'enllumenat. Respecte a la segona fase d'actuacions al castell, els serveis tècnics municipals estan redactant el projecte executiu que inclourà la recuperació del baluard i l'entorn exterior. Canviant de tema, els pressupostos generals de l'Estat per al 2013 no tenen en compte els problemes que travessa el sector agrari. Així ho creu Unió de Pagesos, que afirma que les retallades econòmiques i alguns oblits empitjoren encara més la greu situació del sector, tenint en compte que la renda agrària ha disminuït en un 43% de l'any 2001 i fins al 2011. En les propostes d'esmenes que Unió de Pagesos ha fet arribar als grups parlamentaris del Congrés, demana que s'inclogui en l'IVA reduït del 10% totes les adquisicions de béns i serveis als quals ara no se'ls aplica aquest tipus reduït, carburants, energia, i que són necessaris per a la producció agrària, ramadera i forestal. Una altra de les propostes d'esmenes que ha fet arribar el sindicat fa referència a l'establiment d'una nova especificitat en matèria de cotitzacions socials a càrrec de les petites i mitjanes explotacions per la contractació de mà d'obra eventual. D'altra banda, Unió de Pagesos considera que les prioritats que el govern de l'Estat i en particular el Ministeri d'Agricultura han plantejat no estan orientades de manera eficaç, ja que posen en risc, per exemple, l'aplicació dels fons europeus adreçats a la millora de la competitivitat i, a més, no afronten els greus problemes que pateix la pagesia professional. Ho dèiem en titulars, el passat dijous es complien 30 anys des que la colla castellera dels Brivalls de Cornudella va encarregar el 3 de 7, la màxima fita assolida al llarg de la seva història, 10 anys compresos entre el 1976 i el 1985. Va ser un castell molt celebrat i l'associació Amics dels Brivalls en van retre homenatge. Es van preparar durant les darreres setmanes per aixecar algun castell durant la Diada de Tots Sants, una preparació que va comptar amb la col·laboració d'antics membres de la colla castellera. Ho explicava Montserrat Solà dels Amics dels Brivalls.
Gran satisfacció també ha sigut que vam començar a fer difusió, que hi havia la intenció de fer algun tipus de pilar o d'alguna construcció d'homenatge als Brivalls de Cornudella, va ser que els assaigs van vindre als antics Brivalls, no? De fet, necessitàvem també del qui havia portat la part més tècnica, algun cap de colla també, que es van implicar de seguida molts d'ells a la gent més jove i que no havíem fet mai castells, molts de nosaltres, doncs als assajos. Llavors sí, és molt recordat perquè en el món casteller la colla dels Brivalls de Cornudella va ser un nom que va sonar, no? Perquè precisament en un poble que quasi bé arribava als 1.000 habitants, durant 10 anys i de manera contínua va existir una colla castellera en una àrea que no és històricament la zona tradicional del castell.
Ara tothom pregunta als Amics dels Brivalls si tenen intenció de recuperar la colla castellera. De moment no descarten res, dependrà de les ganes i la voluntat d'adquirir el compromís necessari. Sigui quin sigui el futur, el que sí hi haurà és un estudi del fet casteller al Priorat, a càrrec de Carrutxa, de la qual també n'és membre Montserrat Solà.
Nosaltres fa 2 anys que tenim una línia de recerca que és sobre el tema de les construccions humanes al Priorat. I, de fet, aquest acte, o sigui, l'acte del dia 1 de novembre, dona el tret de sortida a tota una sèrie d'activitats que tenim previstes durant tot aquest any i que està previst que ara a la primavera acabin amb la publicació d'un llibre que sota el títol Fet casteller, el Priorat, els Brivalls de Cornudella, el que pretén justament és deixar constància i documentar el que ha sigut la realitat del fet casteller al Priorat. Com a colla castellera formal, sí, podem dir que és l'única colla castellera que han vingut castellers, els Xiquets de Valls, per exemple, havien actuat a poblacions com Falset. I, de fet, jo crec que una cosa a destacar és que el tema de pujar un damunt dels altres, podríem dir, el tema de fer construccions humanes, encara es conserva amb moltes dinàmiques lúdiques, com pot ser a l'aplec de Sant Salvador de Margalef, on la gent, quan acaba de fer l'aplec i el dinar, doncs pugen un damunt dels altres.
L'homenatge als Brivalls de Cornudella es va completar amb un audiovisual inèdit d'una de les seves actuacions. D'altra banda, fins diumenge es podrà visitar una exposició fotogràfica de la colla castellera, fruit d'una recopilació feta entre imatges dels veïns. Aquest dissabte s'enllestia la darrera gravació del videoclip que prepara la cooperativa Falset Marçà amb motiu del seu centenari. Es tracta de les Rondes del Vi, un projecte en el que ja han participat més de 150 persones, entre grups de música professionals i amateurs, i als que s'espera que s'hi sumin encara més gent. I és que des d'un primer moment es va voler que aquest projecte fos el més participatiu possible, ho explica Josep Maria Cots, president de la cooperativa Falset Marçà.
De les diverses activitats que volíem fer pel centenari, una havia de ser participatiu de la gent del poble, no? Gent del poble, socis, entitats i grups, que recomanin involucració de la gent dels dos pobles al centenari. I el tema va sortir arran de conèixer un tema musical, ja que té bastants anyeros, que són més grans, el coneixen, era el tema de les Rondes del Vi, del compositor de Jaume Arnella, que, bueno, que en certa manera era música alegre, una corranda, era bueno, una ronda, que pots explicar coses en música. I l'última hora vam arribar a la conclusió de que el que vol algú que estigui escoltant, algú que vulgui, és una cosa curteta, que enganxi, que tingui molta, diguem-ne, trempera, i que quan l'haiguis aguant d'escolar, dius, oi, ha passat, allò que t'agradi, no?
Tot i que aquestes Rondes del Vi mantenen la música original d'Arnella, la lletra s'ha adaptat i refet per a l'ocasió, un canvi que el compositor va acceptar de bon grat.
Parla de la fundació, de la vinya, de que s'ha acabat la vermeria, anem de festa, els escriptors que fan el llibre fan un altre, diu, som rates de biblioteca, d'arxius i hemeroteca, o sigui que cada un posa una pinzellada d'història, allò que et situa més o menys, amb un entorn que també situa la lletra, no? No és que volem explicar la història de la cooperativa amb aquest tema, sinó doncs, més que res posar pinzellades d'allò que et situen al voltant del món de la cooperativa, de tota la seva evolució, de les fusions i arribar fins al projecte d'avui dia. I això acompanyat del llibre de la història és un complement, jo crec que molt agradable per tindre, per recordar i per veure-ho durant molt temps, no?
L'objectiu és presentar aquest videoclip i el llibre coincidint amb la data del centenari, el 12 de desembre de 2012. No obstant, i tenint en compte que hi està convidat el president de la Generalitat i que la data és molt propera a les eleccions, podria ajornar-se alguns dies o setmanes. La Festa del Vin Blanc de la Morera de Montsant i Escaladell arriba avui a la seva quarta edició. La mostra, organitzada pel Servei de Desenvolupament Turístic de l'Ajuntament, proposa activitats a les dues poblacions amb motiu de la recuperació que han fet alguns cellers locals del vi dolç típic de la tardor, el vin blanc o vin blanc. Aprofitant aquesta festa, els aficionats del vi tenen a més ocasió de conèixer no només aquesta beguda tradicional, sinó també les darreres propostes dels productors d'Escaladell i la Morera. Entre tots els actes destacats, aquesta tarda, a partir de 6:15, a la sala d'actes de l'Ajuntament de la Morera de Montsant, es farà una taula rodona sota el títol Vins dolços i rancis de la DOQ Priorat, organitzada conjuntament amb el Consell Regulador, amb la participació de l'enòleg investigador Joan Miquel Canals, diversos productors de la zona i el president de la DOQ Priorat, Toni Alcover. Aquesta setmana s'ha fet públic el veredicte final del primer concurs de fotografia convocat pel Parc Natural de Montsant. En total han estat més de 190 fotografies les que han concursat dins del termini establert. El guanyador del primer premi ha estat Joan Gratacós Figuerola, amb l'obra titulada Vertigen. Les obres premiades en el segon i tercer lloc corresponen al mateix autor, en Josep Maria Tosset Roig, qui ha guanyat amb les obres La Falconera i Agulla de les 11, respectivament. També s'ha concedit un premi accèssit a l'obra Perduts a Montsant, de Maria Pi i Coll. En total, 68 persones de procedència diversa, nacional i internacional, han volgut donar la seva particular visió de la serra i ho han fet captant amb les seves càmeres racons, paisatges i detalls d'aquest espai natural. Les fotografies que s'han presentat sota pseudònim han estat puntuades per un jurat composat per fotògrafs professionals de natura com Ferran Aguilar, Rafael López Montner, Richard Martin i Jordi Bru. A més, també ha format part d'aquest jurat el president del Consell Comarcal del Priorat, César López, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Tarragona, Anton Baibé, i la diputada de Medi Ambient i Salut Pública i alcaldessa de la Morera, Núria Cribiller. Des del Parc Natural es valora molt positivament la participació que ha motivat la iniciativa del concurs i ja es planteja una segona edició. Abans, però, i durant el primer semestre de 2013, hi ha previst fer una exposició itinerant amb la trentena d'imatges seleccionades en la fase final. Per cert, que la fotografia guanyadora, Vertigen, la podreu veure a la nostra pàgina web radiofalset.fm.
Els esports.
Obrim plana esportiva, el Falset rep avui a les 5 de la tarda a l'Espanya Canonja. Ho fa després de la derrota encaixada el passat cap de setmana al terreny de l'Hospitalet de l'Infant, on va caure per 4-2. Aquest resultat deixa el Falset 15è, amb 6 punts, tot i que amb 2 partits menys. I és que els 30 minuts que havia de recuperar de l'enfrontament contra el Marina Cambrils, partit que s'havia de reprendre el passat dijous, es van tornar a ajornar. Així doncs, el Falset continua a la part baixa de la classificació i avui, com dèiem, rep l'Espanya Canonja, que és 13è amb 9 punts. La dada que permet ser optimista al Falset de cara a sumar algun punt, això sempre a priori, és que l'Espanya Canonja no ha guanyat encara fora de casa. En els seus desplaçaments ha obtingut 2 empats i s'ha endut 2 derrotes. També és cert, però, que el Falset encara no ha guanyat el Domènec Aragonès. 3 partits, 3 empats. A la quarta catalana, el Porrera rep demà a les 4 de la tarda a l'Internacional de Reus. Els porrerans són últims a la taula, ja que encara no han sumat cap punt. Per la seva part, l'Internacional de Reus, un dels equips més fluixos del passat campionat, sembla enguany un altre, ja que és quart de la classificació. Veurem si el Porrera estrena demà el seu compte de punts, davant un rival que en dos desplaçaments ha sumat una victòria i ha encaixat una derrota. Recordem que el Porrera ve de perdre al camp del Bonavista, on va caure golejat per 4-0. I tanquem així el capítol d'esports. Com us dèiem en titulars, les diferents lligues de futbol sala s'aturen aquest cap de setmana, així que la competició no es reprèn fins d'aquí a 7 dies. Llavors també tornarem nosaltres en el capítol d'esports de Ràdio Falset.
El temps.
I donem ara pas a l'Enric Massip i a la previsió del temps.
La setmana que acabem va començar amb pluges altre cop moderades, hem vingut a sumar a les ja existents i això ha donat ja una situació d'humitat a la terra molt considerable. Per aquest cap de setmana la situació es presenta amb una lleugera inestabilització, és a dir, passarà un sistema frontal avui dissabte provocant núvols, poden caure algunes precipitacions de poca importància, però doncs es durarà molt poc perquè el dilluns la tendència és la millora amb teoria dels cels clars, però amb una situació d'entrada de vents del nord i baixada considerable de les temperatures. Un ambient que es tornarà bastant fred durant els propers dies amb l'entrada d'aquests vents del nord i aquesta situació de fred durarà ja pràcticament tota la setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1833, es registrava una gran riuada al riu Xúquer, provocant grans inundacions a totes les seves riberes.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I és hora ja de posar el punt final a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Tot seguit us deixem amb l'espai de tertúlia, l'hora del vermut i després amb l'espai de la cooperativa Falset Marçà, és a dir, amb els 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, tornarem dimarts amb el butlletí diari, tot i que sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Facebook i Twitter i a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i passeu molt bon cap de setmana.